Al matí, amb Raquel García.
Doncs saludem a la síndica municipal de Sabadell, Eva Bellan. Bon dia.
Hola, bon dia, Raquel.
Última secció també d'aquesta temporada, tot i que també hem de dir que nosaltres continuarem al setembre també.
Sí, encantada de continuar, i tant que sí.
Clar, perquè hem de fer difusió, no?, de les queixes, dels problemes que preocupen els sabadellencs.
Sí, jo crec que és important poder-ho posar sobre la taula i que les persones que ens venen a veure a l'oficina sàpiguen que tenen també un retorn, no?, mediàtic als problemes de la ciutat. També és una manera de posar-lo sobre la taula política, no? Totalment. Jo encantada de poder participar en aquest espai.
Doncs recordem el telèfon on els nostres oients poden enviar les seves demandes.
Envia'ns un WhatsApp al 678 77 56 86.
I sentim també ara algunes de les queixes que ens han arribat.
Yo tengo queja precisamente de las calles que están en esa curva. Si no, me he caído en el Corte Inglés dos veces, una por delante y otra por detrás. En mi puerta me he caído también otra vez. Bueno, y tengo la rodilla, esa curva de los golpes que he caído.
Bueno, jo milloraria el passeig, que realment, vull dir, poséssim més arbres, que hi haguéssim més mobiliari urbà i que fos més agradable. I també la plaça de l'Ajuntament, que abans hi havia flors i tal. Sí, crec que el centre està una mica descuidat, en general diria això.
Que tienen las calles hechas polvo, faltan panoles en un montón. Aquí en el centro no, pero si te va a Campamos, que yo soy de Campamos, o en Canoriá, que es mi madre, los panoles hacen tres meses que faltan y no los ponen aún. Y yo qué sé, las basuras no las recogen, está siempre todo lleno de basuras por todos lados.
Hi ha molts aspectes a Sabadell que es poden millorar, òbviament, com a totes les ciutats. Unes depenen de l'Ajuntament, de les àrees pertinents, i les altres doncs depenen de nosaltres, dels propis ciutadans.
Doncs imagino que els temes que també us arriben són similars, no? La brutícia, doncs, problemes amb l'espai públic, no?
Sí, sí, bastant, bastant de tot. Aquest any t'haig de dir, però, que la major part de les queixes que hem rebut tenen a veure amb temes de social, ciutadania, col·lectius vulnerables, etc. Una mica el que m'agradaria en aquest programa és poder explicar aquest primer semestre el tipus de queixes que s'han rebut a l'oficina, i com et comento, hi ha molt d'això. És veritat que també hi ha molt tema de contaminació acústica, de convivència, de residus, neteja, etc., que són, i d'ús de l'espai públic, són problemes recurrents i ja veus que passen a tot arreu, no? I també hi ha com la percepció que el centre està bé, però si has vist amb aquests talls, no?, és bastant comú a tot arreu. Ara cal veure, aviam, quines polítiques s'implementen perquè aquesta percepció que es té bastant a tot arreu pugui millorar, no?
Doncs vinga, analitzem les dades. Primer de tot, quantes queixes han arribat a la sindicatura, i no sé si continuen més o menys pel que fa al número, doncs a la mateixa línia d'altres anys, o hi ha hagut doncs un increment de queixes o no? Han disminuït?
Sí, aquest primer semestre hem treballat un total de 212 expedients, és un 22% més que els que s'havien obert l'any passat, que van ser 167. I realment estem amb uns nivells semblants als del 2016. Vull dir, és coincident també amb el temps que va estar l'antic síndic, el Josep Escartín, fent la seva tasca en funcions, no? Que aquí doncs les queixes van disminuir, però està bé perquè ja hem aconseguit que la institució torni a ser referent, no? Amb el fet de que hi hagi una persona que està al capdavant, i tornar a tenir un nivell de queixes similars, no?
Suposo que també l'any passat es van impulsar alguns canvis, no?, també per agilitzar doncs els processos de gestió de les queixes. No sé si això també doncs ha ajudat, i també m'agradaria que analitzessis si les queixes per districte també han canviat.
Sí, realment, jo us vaig comentar, sí, vam començar a introduir alguns canvis, no?, a nivell d'eficiència dintre del que podem fer, perquè les eines amb les que treballem a l'oficina són les de l'administració pública, que ja saps perfectament, no?, que cal encara posar-nos al dia en temes d'administració electrònica, etcètera, no? Però sí que vam introduir una sèrie de canvis en els processos perquè tot sigui una mica més àgil. Una part de la nostra feina no depèn directament de nosaltres, depèn dels informes que ens envia l'Ajuntament, però dintre d'aquests tempos intentem agilitzar-ho. I llavors també té a veure això que comentaves, no?, el fet de que haguem obert la institució a d'altres punts de la ciutat, no?, que s'hagi donat a conèixer en districtes on òbviament coneixen la institució, però no tenien potser tanta proximitat o no venien tan sovint, això ha fet també que canviï la distribució, no? Si altres anys, bàsicament, les queixes ens venien del centre i de Gràcia, aquest primer semestre del 2019 hem tingut queixes d'altres districtes de la ciutat, Creu de Barberà, el Sud, Can Feu, Concòrdia, Can Rull, Can Deu, etc. No? Vull dir que també estic contenta perquè d'alguna manera la feina que fem de donar a conèixer la institució a altres bandes està donant resultat.
Uh-huh. S'ha fet tota aquesta tasca de difusió i de visibilitat uh-huh. que està funcionant. Analitzem ja uh-huh. Les dades del total uh-huh. de queixes, no? Uh-huh. Quines són les que més preocupen, no? Uh-huh. No sé si és el tema de l'educació, de l'habitatge, de la convivència, no? Que em sembla que també deies.
Sí, una mica tot, eh? T'haig de dir que aquest primer semestre hem tingut moltíssimes queixes pel tot el tema de preinscripció a P3. Moltes famílies, hi han hagut com dos blocs, no? Per una banda, els germans de la trama, que n'heu parlat bastament també a la ràdio,
sí.
No? Els 29 germans que no tenien plaça perquè només hi havia una sola línia i no s'ampliava la ràdio, etc. Que aquests germans està el problema resolt. Però llavors hi ha també un altre bloc de famílies de diferents zones de la ciutat, no? De Centre de Gràcia, de la Creu Alta, també de Can Llong, que s'han trobat que no han pogut entrar a les escoles públiques que havien demanat en primera opció. Algunes d'elles, la informació que se'ls va donar va ser que posessin per si de cas alguna concertada i resulta que de les 5 públiques els hi ha tocat la sisena, que era la concertada, no? Hi ha hagut bastant, hi ha 4 famílies en concret que encara no tenen una resposta satisfactòria a la seva demanda, no? Llavors, el tema de les preinscripcions a P3 aquest any ha sigut bastant polèmic i ja està generant uh-huh. Bastanta angoixa a moltes famílies de la ciutat. Llavors, em van venir a veure i és un tema que estem tractant tant amb el Departament d'Educació de l'Ajuntament com amb els serveis territorials també de la Generalitat.
En educació també, quin uh-huh. altre tema destacaries? Uh-huh. Perquè em sembla que a banda de les prescripcions uh-huh. hi han hagut casos uh-huh. no, de bullying que us han arribat.
Sí. En concret m'han arribat 3 casos de bullying de diferents escoles. Dos dels quals he obert i un altre l'he derivat al Síndic de Catalunya. Però el comú en tots aquests casos és que són nenes i són nenes que han estat desprotegides fins i tot per al mateix... per la mateixa escola que hauria de vetllar per elles, no? És a dir, les escoles estan obligades a tenir uns protocols anti-bullying, però en alguns casos no s'han aplicat o no s'han comunicat a les famílies o les famílies se n'han assabentat al cap de molts mesos que l'escola en teoria estava treballant aquest tema internament sense avisar a les famílies i aquestes se n'han donat compte perquè la nena no ha volgut tornar a l'escola, l'han hagut de portar al pediatre, etc. Llavors s'ha destapat tot aquest cas. Llavors també el que em transmetien és que s'han sentit molt poc acompanyades per inspecció de la Generalitat, no? S'han sentit bastant abandonades, han demanat canvis de centre que en molts casos tampoc tenen garantits, no? Que fins al setembre no els hi donaran, i llavors el fet de que no sentin que l'administració reconeix que les seves filles estan patint casos de bullying, malgrat portar proves, etc. No? Vull dir, una mica, bueno, totes compartien aquesta angoixa de dir estem passant una situació molt dura, no ens pensàvem que la nostra filla pogués estar visquent aquesta situació, però és que a més l'administració no ens està acompanyant, no? L'està revictimitzant des dels mateixos centres o fins i tot des d'inspecció, no? Que tampoc ens dona una solució. Vull dir que sí, aquests temes també han arribat i també em preocupen bastant.
Uh-huh. Per això és important, no? Quan suposo que el ciutadà se sent doncs, uh-huh. ja sol, no? Uh-huh. Que no té resposta, doncs acudir-hi a la síndica, no? Perquè
exacte.
És en aquest uh-huh. cas, no? Quan vosaltres també uh-huh. podeu fer recomanacions al uh-huh. Departament d'Educació, a l'Ajuntament, no? També.
Exacte, i fins i tot insistir. Actuar. Tenim un mapa de bullying a Sabadell, per exemple. Sabem com s'està actuant, sabem quins són els protocols de cada centre, no? A vegades són coses que no són competència directa, però sí que hi tenim una responsabilitat, no? La nostra feina al final és garantir els drets de tothom a la nostra ciutat, no? Llavors, quan m'arriben aquests casos, també és una altra manera d'abordar-los, fent actuacions d'ofici, que en el cas aquest de les preinscripcions la faré, no? Perquè si és un problema tan generalitzat, alguna cosa no estem fent bé, encara que no sigui competència nostra, no? Llavors, sí, jo emplaço a tothom que ho vulgui a fer servir la institució, a venir a explicar-me el seu cas, perquè d'una manera o d'una altra intentarem buscar-hi solució.
Suposo que també un altre dels temes fonamentals serà el tema de l'habitatge, no? Uh-huh. Una de les problemàtiques a Sabadell i també a d'altres municipis. Us uh-huh. han arribat moltes queixes?
Sí, realment aquest problema em preocupa moltíssim perquè no veig que tingui fàcil solució. O sigui, per una banda hi ha les persones sense llar, però per una altra banda hi ha una pila de famílies que s'estan desnonant cada dia a la nostra ciutat, que l'Ajuntament ha de reubicar perquè no les pot deixar al carrer, però realment no tenim recursos per poder-les reubicar, no? Vull dir, estan en hostals, estan, fins i tot hi ha algunes que estan en altres ciutats perquè aquí no hi ha vivenda, la taula d'emergència social està completament desbordada, no hi ha manera de poder donar habitatges, fins i tot hi ha persones que m'han vingut perquè dintre de la taula d'emergència social, que emergència social no és protecció oficial, són taules per persones que estan al carrer que necessiten poder ser reubicades en un termini molt curt de temps i per un temps temporal, no? Doncs fins i tot persones que després de passar tots els tràmits de la taula tenen una vivenda assignada, com que no n'hi han de disponibles, se'ls acaba caducant, no?, aquest dret. Què passa? Doncs el que et comento, les persones estan reubicades en llocs diversos. Aquesta setmana vaig anar a veure amb una noia que té una filla amb TEA de 4 anys que va venir a l'oficina fa un temps perquè estava en un infrahabitatge que no podia pagar. Infrahabitatge em refereixo a un garatge d'una casa que li llogaven, que no tenia ni dutxa ni res, amb un fogonet cuinava amb la nena petita, a més amb trastorn de l'espectre autista, i que la van acabar fent fora perquè no podia pagar ni aquest lloguer, no? Doncs ara aquesta noia està... no sé si dir-ne Albert, que és que no sé ni com dir-ne, l'espai que hi ha al costat de la policia, no?, amb una habitació molt petita, 5 metres quadrats amb llitera, no pot cuinar, i et parlo d'aquest cas i te'n podria parlar de moltíssims més. Jo realment crec que és un problema molt gran que tenim a la ciutat. Hem parlat alguna vegada del tema de l'alberg, no? No tenim un alberg a la ciutat que diguis, bueno, temporalment pots tenir aquestes persones aquí, no? Sí que hi ha propostes, hi ha projectes sobre la taula, no?, com rehabilitar alguns pisos d'emergència social i tal, però el problema és que és cada dia i ara mateix no hi ha cap solució, no? Les solucions que hi ha són a mig termini i jo, en sèrio t'ho dic, estic molt, molt preocupada per aquest tema. I a més, ara vindrà l'hivern, tornarem a tenir molt de fred, les persones no es podran reubicar.
Pobresa energètica, també.
Pobresa energètica,
exacte. Tota aquesta gent és un panorama, complicat,
sí, correcte.
No?
I llavors entra també tot el tema de renda garantida, que també vam fer un programa especial sobre això, no? Són persones que, en molts casos, per X motius, no tenen renda garantida, no? Llavors no tenen fonts d'ingressos, estan visquent gràcies a rebost solidari que els dona aliments i poca cosa més, no? Vull dir, no sé, jo crec que ens ho hem de plantejar com a societat, ja no a nivell de Sabadell, ja com a societat, perquè és un problema molt greu, és un problema molt greu ara mateix.
I davant d'aquestes dades, si poguessis fer la carta als Reis, què és el que creus que demanaries?
És que tampoc tinc la resposta, aquest és el problema. Jo intento formar-me, intento investigar, intento llegir, intento trobar altres solucions. Ara mateix no ho sé. És que potser podríem fer un projecte similar al de Refugees Welcome, però amb persones que no són refugiades, que viuen a la ciutat, no? Refugees Welcome, diguem-ne que les persones refugiades quan venen aquí tenen l'avantatge, entre moltes cometes, perquè òbviament és un problema gravíssim i que no ens hi trobem mai, que l'Estat els dona uns diners mensuals, no? Llavors amb aquests diners mensuals, bueno, igual es poden acabar pagant un lloguer si algú els hi deixa la casa, perquè també hi ha temes de xenofòbia, no?, que no els lloguen perquè són d'altres bandes, etc. Però bueno, tenen com un suport econòmic. Un projecte a nivell de ciutat, no?, que fos més de gent que tingui habitacions disponibles que les pogués llogar a la ciutat, que hi és un recolzament per part de l'Ajuntament. Estic parlant per parlar i pluja d'idees tal qual ara mateix, perquè ja et dic, no tinc una vareta màgica tampoc per resoldre-ho, no? Però en tot cas, algú més s'ha de poder fer, segur. I en tot cas, si més no, posar-ho sobre la taula i que la gent en sigui conscient.
De tota aquesta cronificació, sí, de la pobresa i de tots aquests col·lectius,
bueno, i que,
vulnerables.
I que cada dia estan desnonant a gent que està de lloguer, que no pot pagar, cada dia ens està passant això a la ciutat.
Doncs un dels problemes i de les queixes, no?, que us arribaven en aquest sentit. Seguim amb altres queixes, perquè suposo que el tema del soroll, la contaminació acústica també és... estrella, no? Perquè
totalment.
Vam fer un programa especial i déu-n'hi-do les queixes que arribaven dels oients.
Sí, sí, és que és una passada. I més ara a l'estiu, no?, que la gent dorm amb les finestres obertes i la gent va prendre unes copes a les terrasses dels bars, no? És clima mediterrani. Clar, sempre hi ha temes, no? És veritat que n'hi ha d'alguns que són com molt crònics i que és igual que sigui estiu, hivern, tardor, primavera, que sempre hi són, no? Hi ha alguns bars que són molt conflictius i sé, i em consta que s'estan abordant diferent. Però ara a l'estiu realment sí, i moltes persones no poden obrir la finestra a casa seva per al xivarri que tenen, no?, al peu, per als bars, etc., no? I sí que hi ha regulacions de limitació d'horaris d'obertura, etc., Però bueno, tu si tens que anar a treballar molt d'hora pel matí, que no sé si és el teu cas, necessites descansar les teves hores, no? I en alguns casos això no es garanteix tampoc, sí.
També no només la contaminació acústica, doncs ha generat, em sembla que eren 5 queixes, no? El tema de la taxa de residus, que crec que també doncs ha suposat un motiu doncs de reivindicació per molts sabadellencs,
sí,
no?
Sí, sí, totalment. Continuem amb tot el tema del càlcul de la taxa de residus. Vaig obrir una actuació d'ofici que
sí,
ja he acabat,
no?
Correcte. Sí, sí, on bàsicament posava de manifest que la taxa de residus no està fomentant el reciclatge, el correcte reciclatge, ni la minimització de residus, saps? No, en cap cas mira si estàs, ho estàs fent bé o malament, no? Llavors vaig fer tot un estudi sobre això i ara ja l'Ajuntament ja el té sobre la taula també per veure quines mesures poden implantar. Jo què sé, clar, per mi el seu seria canviar el model de recollida selectiva, fer un porta a porta, no? Que realment tinguem més responsabilitat amb el residu que generem, no? I llavors que aquí haguem de pagar en funció del que generem, no? Però hi ha propostes intermitges, no? Com el fet de no cal potser fer compostatge a casa, però si tu separes correctament les fraccions, perquè no pots tenir una bonificació, no? Que ara mateix no existeix, només la tens si compostes, no? Anem a buscar fórmules intermitges, no? Fins que no ens puguem permetre un canvi de model que ens permetin que aquesta taxa serveixi per el que jo crec que ha de servir, que és a fomentar el reciclatge i fomentar que la gent no generi tants residus.
Totalment. En aquest sentit de transferència i bona governança també us han arribat 29 queixes, no? No només de la taxa de residus,
sí,
sinó d'altres problemàtiques.
Correcte, sí, de transparència i bona governança hi ha molts temes. Temes d'IBI, per exemple, no? Ara es va fer tota una revisió cadastral i els IBIs han arribat amb efectes retroactius en molts casos a... No? Vull dir, jo què sé, s'han revisat des del 2015 i totes les diferències d'IBI perquè ara resulta que a casa teva val més diners, s'han pagat de cop, però és que a banda amb interessos de demora, no? Que també és curiós, dius, clar, jo no sé que la meva casa fa 5 anys tenia un preu i ha pujat de preu, per tant, si ho hagués sabut ja ho hauria pagat en el seu moment, no? Aquests interessos de demora potser no tenen sentit, no? O temes de llicències, que les llicències també són un dels grans temes de la ciutat, no? Sobretot les llicències d'obres, hi ha molta demora en l'atorgament de llicències, sobretot les d'obres, com et comento, llicències d'activitats havia sigut bastant problemàtic també, però ara sembla que la cosa està més reconduïda. O llavors també hem tingut molts temes de multes de trànsit i temes relacionats també amb la policia local, de multes posades que la gent creu que no els hi han posat justament, no? Vull dir, temes d'aquests que els haig d'analitzar més en detall perquè també poden ser, si són certs, poden ser una mica preocupants, no? I llavors els típics temes de responsabilitat patrimonial, no? Persones que van amb l'autobús, una frenada forta cauen, es fan mal, no? Això és responsabilitat de l'Ajuntament, d'alguna manera. El que passa és que aquests temes són molt complicats i gairebé mai ens aconseguim, no?, que repari el greuge, però també és un altre dels temes.
Clar, de totes les queixes, no?, i les recomanacions que després has fet a l'Ajuntament, quines han estat acceptades i quines rebutjades o pendent de resposta?
Sí, haig de dir que d'un temps cap aquí tinc molta més resposta i molta més resposta positiva de les recomanacions que faig. Hauria de fer la comparativa perquè l'any passat vam acabar l'any amb moltes recomanacions fetes, 40 i pico, i realment molt poques d'acceptades, em sembla que n'havien acceptat una, i de respostes igual n'havien acceptat 7 en total, vull dir que realment no hi havia molt retorn, però també aquest any ens vam posar més fermes des de l'oficina, no?, a insistir que s'han de contestar, ja sigui positivament o negativament, no? I en casos d'èxit, per exemple, hi ha el cas d'un senyor que el van multar dues vegades pel mateix fet, doncs, bueno, hem aconseguit que li retirin una d'aquestes multes, no? Aquest tipus de coses, i n'hi ha més, el que passa que ara no porto aquí les dades. Però sí que, bueno, estic contenta perquè les recomanacions que estem fent estan ben acceptades, això vol dir que estem fent bé la feina.
Doncs continuarem fent aquesta feina de donar difusió a tota la tasca que es fa des de la sindicatura i també reivindicant els drets i també els deures que tenen els nostres ciutadans. Moltíssimes gràcies, Eva, i ens retrobem a partir del setembre. Bones vacances.
Bones vacances.